Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. La circulació de trens de Rodalies de Catalunya es troba interrompuda entre les estacions de Montcada i Reixac i Sant Andreu per un atropellament. L'incident s'ha produït en un pas a nivell a l'estació de Montcada i Reixac i ha afectat a dues persones. Són el que ens informen fonts de DIF. Les línies que es troben interrompudes són la R2 de Castelldefels a Granollers Centre, la R2 Nord de l'aeroport a Massanet-Massanes i la R11 de Barcelona Sants a Portbou. Encara no se sap, això sí, quan es podrà restablir el servei de Rodalies en aquestes estacions. Més temes. Inicia avui del curs escolar. El sindicat de mestres, vostè que estés, rebutja la intromissió, diu, de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, amb l'àmbit educatiu. El sindicat critica l'anunci del president Salvador Illa d'un acord amb l'organització que organitza les proves PISA per millorar els resultats educatius. Ho ha dit en una roda de premsa la portaveu nacional Yolanda Segura. Ara sí, podem escoltar Yolanda Segura.
Volem que la OCDE deixi de prendre les decisions en matèria educativa o, com a mínim, que nosaltres deixem d'obeir els dictàmens de la OCDE perquè les seves, els seus objectius són purament mercantils. Només donen resposta als seus interessos econòmics, als seus guanys empresarials. Les multinacionals no han de decidir com ha de ser l'educació al nostre país ni les grans financeres, sinó que ho hem de decidir nosaltres.
Més temes a la plana política. La direcció d'Esquerra, que demana als candidats al Congrés del novembre que actuïn amb responsabilitat i respecte, després que avui s'ha sabut que la secretària general Marta Rovira coneixia la campanya B, malgrat haver-ho negat. Una informació de Catalunya Ràdio que la secretària general adjunta Marta Vilalta ha interpretat com un atac personal.
Apel·lem i interpel·lem a totes les persones que han mostrat la seva voluntat de liderar l'organització en aquest procés precongressual o que ho voldran fer en els propers dies, que facin seus aquests principis, aquests valors i aquesta manera de fer campanya. Perquè no tot s'hi val. I perquè intentar guanyar a costa de tot, intentar utilitzar totes les arts per guanyar un congrés, no ajudarà per a res.
I darrer apunt, a Tarragona, un total de 66 espectacles que conformen la programació de la temporada de tardor-hivern d'arts escèniques a la ciutat. Malgrat no poder comptar amb el Metropol en obres, la programació creix un 25% i també s'estendrà als teatres dels centres cívics.
Notícies en xarxa.
Quatre i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts a la setena temporada del Connectats, el magazín de tarda de la xarxa, aquest programa que, com ja sabeu, però ho recordarem, fem i podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 9 de setembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Situació ja molt més tranquil·la que no pas el diumenge a la que estem tenint aquest dilluns. Hem despertat amb fresca i, en canvi, a hores d'ara es comença a espavilar la temperatura. El sol que fa a gran part de Catalunya fa que aquesta temperatura pugui anar escalant posicions ràpidament. De fet, aquesta tarda s'acabarà plantant en els 29-30 graus de màxima en molts municipis, les més altes al prelitoral barceloní, també a les comarques de Tarragona i a la plana de Lleida. Tot plegat amb alguns núvols poc destacables que es van passejant i, de fet, encara s'hi aniran passejant entre les comarques de Girona i Barcelona, sobretot a prop de les Serralades, cap al Montseny, cap a la Serralada Transversal, a les Gavarres, però sense pluja, i també alguns núvols enganxats a l'Alt Pirineu. El vent no deixarà de bufar al nord del Cap de Creus i també al Delta de l'Ebre. I pel que fa al dimarts, una situació també molt tranquil·la. Només al matí tindrem alguns núvols més gruixuts, enganxats sobretot a les comarques metropolitanes. Ho anirem seguint a la xarxa.
Bé, doncs avui en aquest primer Connectats us parlarem de la transformació de LinkedIn, de plataforma d'ocupació a xarxa social professional. Ens ho explicarà la Sílvia Martínez Martínez, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar l'inici de les lligues de futbol i també altres notícies de l'actualitat esportiva. A partir de les 5 coneixerem el terrassenc Gepi Humet, músic i integrant del grup Planeta Nou. Continuarem amb l'espai dedicat a l'empresa per atendre la crida del gremi de carnissers perquè falten treballadors. En parlarem des de Castellà amb Antonio Gálvez, president del gremi de xarcuters. I acabarem amb cultura per colar-nos en la prèvia de la gala Catalunya aixeca el taló, que es fa aquest vespre, avui, des del Teatre Auditori de Sant Cugat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
I a les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha destinat aquest any un total de 447.150 euros a actuacions de manteniment als centres educatius públics, inclouen les actuacions de manteniment normatiu, correctiu i preventiu. Les actuacions més destacades han estat les següents: pintura d'escola, substitució de fusteria exterior, substitució de lluminàries, substitució de calderes, actualització de sistemes d'alarma de diverses escoles i la contractació de l'equip redactor per realitzar un projecte executiu del pati d'una escola. Avui, dilluns, està previst l'inici dels treballs per poder realitzar l'auditoria del pla de confort dels centres educatius de Terrassa, on es revisaran cadascuna de les escoles públiques prenent mesura dels paràmetres de referència per al confort ambiental. Amb les dades registrades s'obtindrà una puntuació que representarà el nivell de confort actual. Aquest mateix pla inclourà una proposta de millores amb la corresponent valoració econòmica.
Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Després de tots els dies de festa, la Festa Major es tanca aquest dilluns amb un bon grapat d'activitats encara. Unes propostes que de nou tornen a posar l'accent en la cultura popular, com la pedalada de les propostes pel públic més jove que s'ha fet aquest matí amb 4.000 assistents, o el tancament de barraques amb el Cavallut de Ferro o el Castell de Focs. Enrere han quedat ja el pregó de la Mare Jiménez, la popular instagramer, o també els milers de persones que han passat pels concerts de Juan Magán, la Dilla Russa o Figa Flowers. En canvi, es va haver de suspendre per la pluja el de Joana Serrat o la jornada castellera, on els Cavalluts, els castellers de Sabadell, només van poder carregar la primera construcció. Per aquesta tarda encara queden un bon grapat d'activitats. Hi haurà el concert de corals a les 6, el Cavallut de Ferro també a la mateixa hora, i a 8:15 el seguici de cloenda de Festa Major, amb el seu ball corresponent. A les 10 de la nit, el Castell de Focs des del Parc Catalunya, i a 11:15 l'últim acte, el concert ja clàssic a Sabadell de l'orquestra Hotel Cochambre.
Gràcies, Pau. Abandonem momentàniament el Vallès, anem fins al litoral i obrim a Badalona. Santi Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs més de 5.000 alumnes d'educació infantil i més de 13.000 de primària han començat aquest dilluns 9 de setembre un nou curs escolar. A l'escola Badalona Port han estat moltes les cares d'alegria que s'han pogut veure en els infants que han arribat a un centre educatiu que el proper 2025 celebrarà 15 anys de vida en barracons. Una situació que segueix generant malestar entre les famílies i que l'equip docent mira de afrontar el millor possible. La FA del Badalona Port es mostra decebuda amb el govern municipal, ja que, segons lamenta, no responen des del passat 2023. Va ser aleshores quan es va produir la darrera reunió explicant per desbloquejar la descontaminació dels terrenys, on s'ha d'ubicar el nou centre educatiu a tocar de la Rambla del Gorg. De fet, ja han traslladat la qüestió al síndic de Greuges i a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, i en les properes setmanes, diuen, el citaran per mantenir una reunió amb l'Ajuntament. Ho ha explicat el president de l'AFA Badalona Port, Rubén Carmona.
Des que estem en barracons, totes les famílies que anan passant per aquí estan reclamant la nova escola, perquè suposava que era temporal, però ja portem 15 anys en aquesta situació, i des de 2023 que no sabem res de la nova escola. Ja hem obert unes altres vies, com són el síndic de Greuges i la GAIP, i també ens estem reunint amb l'AFA del Ventosmir per fer mobilitzacions conjuntes.
Des de l'AFA també demanen recuperar la figura dels agents escolars i evitar així nous atropellaments, denuncien, en una via amb força afluència de vehicles, com el carrer de la Indústria. Pel que fa a l'equip docent, afronten el nou curs amb il·lusió i resignació alhora, pel que fa a les promeses de les administracions.
Gràcies, Santiago. I anem ara fins al Prat per saber què és notícia avui. Víctor Asensio, bona tarda.
Bona tarda. Avui arrenca un nou curs i aquí al Prat es calcula que seran més de 8.500 alumnes els que s'incorporaran a les aules. Són 200 més que l'anterior curs. Tot plegat en un any marcat per algunes novetats, com la incorporació de més de 20.000 nous docents al sistema d'ensenyament públic català, però també de reptes, i és que sobretot el sistema educatiu plana la preocupació pels mals resultats de les proves PISA, la necessitat d'abordar l'ús del mòbil a l'aula i també la de millorar l'ús del català. Hi ha novetats també pel que fa a les instal·lacions d'alguns centres aquí al Prat, sobretot amb la millora dels sistemes de climatització. Durant els mesos d'estiu s'han fet obres de millora a diverses escoles.
Gràcies, Víctor. Tornem de nou al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. Castellà continua immers en una gran festa major que ha comptat amb actuacions musicals de primer nivell, com el multitudinari concert dels Tiets de dissabte o ahir a la nit el de Roger i Pedrós. Girona Jazz Project, l'orquestra Metropol i Mamaduixa han estat tres de les actuacions que han desplegat eufòria a la vila. Aquesta festa major també ha estat de la cultura popular, amb el segon any del Seguici, una bona actuació dels Capgirats, el Ball de Plaça o els Bastons, per exemple. Xavi Plans es va imposar la cursa popular masculina, mentre que Laia Casajoana va guanyar a la femenina. La pluja ha respectat tota la festa, excepte divendres a la nit al Correlocals, que es va haver de suspendre a mig recorregut. Aquesta nit la festa major acabarà amb el Castell de Focs, a les 10.
Gràcies, Guillem. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat ens el porta Eva Garrido.
Flors, corredisses i abraçades. Així ha arrencat el primer dia d'escola pels 18.000 alumnes santcugatencs que aquest dilluns tornen a les aules. Alguns amb menys mandra que altres o amb més o menys il·lusió. Les famílies, per la seva banda, molts petons i paraules d'afecte per animar els infants que tenen al davant un curs ple de reptes i aprenentatges. La majoria dels pares i mares coincideixen en el fet que els infants estan massa dies sense anar a l'escola i que ja és hora de tornar a la rutina.
És un descans i a la vegada és a nivell de conciliació laboral i familiar, doncs és profitós i per tothom.
Dos mesos i mig se'ns fa molt llarg per les famílies poder conciliar-ho.
13 setmanes són un munt i te lo dirà qualsevol acadèmic de l'educació també que no és bueno per a ells, esto.
Necessiten una mica de rutines, necessiten ja veure els seus amics, jugar.
I si hi ha una cosa que no ha canviat en la tornada a l'escola dels pares i mares de la Mirada és que els seus fills continuen fent classe en mòduls. Aquesta és la darrera vegada que l'escola s'ha d'ampliar en mòduls, ja que enguany el centre ja comptarà amb tots els cursos de primària. Escoltem el president de l'AFA, la Mirada, Marc Gilabert.
Sí que és cert que nosaltres, i des de l'AFA ja fa un temps que ho fem, i ara encara més, és nosaltres aquí ens ho prenem com una situació definitiva. No fem comptes que cap dels nostres dos fills vegi l'edifici nou. Per tant, moltes famílies estem en la situació de dir, aquesta és la nostra escola, estem aquí, té avantatges, té inconvenients, anem a lluitar per tenir tots els avantatges.
El que és segur és que el primer dia de classe és un dia de retrobaments amb els amics, de novetats i de veure com els infants es van fent una mica més grans.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Thank you.
experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Per als experts de la UOC, la xarxa social de LinkedIn s'ha convertit en molt més que un simple espai on compartir el teu currículum i trobar-hi feina. Des de Badalona ens explica aquest canvi les novetats de la plataforma la Sílvia Martínez Martínez, que és professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació. I ho fa amb el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Què tal? Com estàs?
Hola, molt bona tarda. Un plaer parlar amb vosaltres.
Doncs explica'ns una mica per posar en context, no, sobre aquesta plataforma de LinkedIn, aquesta xarxa social. Si saps aproximadament quants usuaris utilitzen aquesta plataforma.
Sí, podem parlar d'una plataforma que, a més, ja té una trajectòria consolidada, o sigui, ja porta un parell de dècades funcionant i ha arribat ja a... Podem parlar d'aproximadament 1.000 milions de perfils, no? A Espanya, fins i tot, parlem d'uns 19 aproximadament milions de perfils i, clar, estem parlant, per tant, d'un entorn molt interessant, especialment si pensem en la especificitat, no? Perquè no és una plataforma social com podem trobar a d'altres com, per exemple, Instagram, no? O TikTok, sinó que està molt centrada en el tema o la perspectiva professional. Això li dona, no? unes característiques peculiars i un interès també molt més específic i també important, no? Des d'una perspectiva estratègica.
Tu acabes de dir una mica el propòsit, no, principal d'aquesta plataforma quan es va originar, però en què s'ha convertit aquesta xarxa social actualment en relació amb com era abans?
Clar, és que durant tota la trajectòria que ha tingut ha experimentat canvis, especialment podem veure els canvis en els últims anys, perquè, clar, com que era una plataforma professional, normalment el contingut era molt més estàtic, és a dir, nosaltres posàvem allà el nostre perfil professional, les dades potser acadèmiques, no? L'experiència professional, però això, si no tenies un canvi, potser no actualitzaves el contingut. Sí que potser posaves alguna recomanació, alguna validació d'una actitud d'un altre usuari, i aquesta era una mica l'activitat, no? O fins i tot la interacció que es podia donar entre perfils, potser en algun missatge fins i tot més de l'entorn privat, no? En els darrers anys el que ha experimentat la plataforma és un creixement o una ampliació de les funcionalitats justament per crear contingut. Va començar donant o experimentant en una selecció d'usuaris en el programa de creadors, justament per fer això, no? Crear contingut, una publicació d'una manera més periòdica, no? I això es va anar ampliant, posteriorment qualsevol usuari podia demanar aquesta funcionalitat i ara ja és una funcionalitat que està molt més integrada i que, per tant, altres usuaris poden fer servir. I això permet crear contingut des de publicacions, fins i tot format multimèdia, també els bulletins, i és un contingut que, a més, té aquesta singularitat, no?, de que està molt vinculat a aquesta part professional i, per tant, una expertesa, i dona un contingut de valor que té aquest interès, no?, que comentaves, estratègic, perquè és una manera molt interessant, no?, per posicionar el que es diu el personal branding o la marca personal.
Clar, llavors, a partir d'això que estàs explicant, vol dir que el contingut que estem veient a LinkedIn cada cop s'està desviant o que no té gaire a veure amb el propòsit inicial de la creació, no?, d'aquesta xarxa social?
A veure, sí que trobem o podem trobar contingut que no tingui res a veure més en aquesta part professional, no? La part humana també pot estar reflectida i fins i tot el que es coneix com el lifestyle, no? O temes d'oci, però normalment tenen aquesta visió també molt vinculada potser en el negoci. Això és el que comentava, no? Dona aquesta part de valor i que sempre també és interessant que al darrere, no, d'aquesta publicació podem veure aquest perfil professional de la persona que ha fet el comentari, no? I com que tenir a internet, a les xarxes, tant de contingut que és desinformació, no? Contingut fals, aquí tenim la possibilitat d'anar més a la font, i a la font mirant el seu perfil, no? La seva trajectòria, si té una actitud validada per d'altres usuaris, si ha tingut una formació justament en aquest àmbit, quina és la seva experiència professional. Això dona una altra visió, no? Del tipus de contingut que ens està arribant. I per tant, aquest valor afegit és molt important, no? En l'entorn que estic explicant, no? Poden trobar tantíssima desinformació i contingut fals.
Per què creus que és degut a aquest canvi? Perquè hem passat d'una plataforma molt més estàtica a una plataforma molt més, diguem, multimèdia.
Clar, podem pensar diferents factors, però no hem de prendre de vista que és una plataforma social que té també un model de negoci, i el que funciona dins d'aquest model de negoci també és tenir usuaris i tenir usuaris actius. És a dir, que tinguin interès per entrar periòdicament també a la plataforma, no solament per generar contingut, sinó també per consultar-lo, no? Per veure aquestes actualitzacions d'altres persones, d'altres usuaris. Això genera aquest moviment que és tan interessant per les plataformes socials, perquè també parlem d'una publicitat que pot ser també més dirigida, també en aquestes consideracions o característiques professionals dels usuaris, per temes de contractació també, no? Que és un altre dels serveis que ofereix aquesta plataforma i que és una diferenciació també molt clara respecte d'altres entorns social media. O sigui que aquesta part del model de negoci de la pròpia plataforma també ha tingut un pes en aquest canvi, en aquesta evolució, que sembla a més que és una evolució natural, perquè, com he comentat, no, l'experimentació va ser de manera inicial en una selecció d'usuaris, però això s'ha integrat molt bé, no? Ha tingut una bona acollida i és una funcionalitat que té èxit i popularitat, i trobem que realment quan publiques aquesta publicació arriba gent a més en un perfil similar al teu, que té interès, i que per tant, doncs això, no? O sigui, de manera natural ha tingut una bona acollida.
I llavors, aquesta plataforma Front, quan es va crear, i sobretot, no, després d'aquesta evolució de la que tu parlaves, ha patit algun canvi físic, visual, noves tècniques, noves coses que pots afegir, botons dins de la plataforma que són diferents al seu origen?
Clar, jo penso que el primer canvi és justament aquesta importància i visibilitat que s'està donant a aquestes publicacions de més actualitat, per dir-lo d'alguna manera, no? O sigui, ja tens aquesta visibilitat de que tens canvis, no? Abans, com parlava, era una plataforma molt més estàtica, potser rebies alguna notificació d'algun canvi de lloc o de professió d'alguna persona o d'un usuari de la teva xarxa, no? De la teva comunitat, però ara tens aquesta possibilitat fins i tot de guir, no? De seguir les actualitzacions d'una determinada temàtica, d'uns determinats usuaris, i ha canviat una mica aquesta relació també. Com comentava, tot aquest tema de publicació, a més, està enriquit a la possibilitat del multimèdia, i això, clar, significa canvis també a nivell visual o físic, com comentaves, no? Té aquest atractiu i lògicament, és una evolució també, com comentava, de les pròpies necessitats o del que acostuma a fer la gent en plataformes socials, que volen també aquesta possibilitat d'interacció, de comentar els continguts de tercers, perquè no solament és publicar, sinó també la possibilitat d'això, de comentar, de compartir, i això s'ha integrat molt bé en aquesta plataforma.
Clar, estem parlant de que és una plataforma que potser era com molt diferent, no?, a la resta, i ara mateix doncs també té com el seu públic, però també té unes similituds al que podríem dir com Instagram, perquè ara tu quan busques un perfil a LinkedIn surt un botó de seguir, no?
Clar, és que realment en l'entorn social media passa molt això, o sigui, que determinades funcionalitats quan funcionen en altres plataformes aquesta imitació, no? Ho trobem fins i tot en els vídeos de curta durada, no? Que ràpidament es van integrar en la resta de plataformes, no? Quan es va veure la popularitat i l'èxit d'aquest format. Llavors és una cosa prou habitual, no? En l'entorn que, com que la gent fa seu, no? Aquesta funcionalitat, aquest tipus de manera de relacionar-se i de comunicar-se també, és com que demana, no? Trobar-se coses semblants en d'altres plataformes perquè ja es troba còmoda o li sembla, no? Una manera també atractiva d'accedir al contingut i vol també trobar-se això en un altre tipus de plataforma, en aquest cas, en aquesta peculiaritat, a més, no? Que és una plataforma professional.
També, en el món que ens estem movent ara mateix, que és un món que ens envolta ple del que parlaríem de creadors de continguts, influencers, podríem parlar que existeix l'influencer de LinkedIn?
A veure, també trobem a la mateixa plataforma algunes singularitats en aquesta visibilitat dels creadors de contingut, no? Perquè estan les distincions del Top Voice, no? El Community Top Voice de la plataforma. En el primer cas és la mateixa plataforma, no? Que determina quines persones o quins usuaris tenen aquesta distinció, i en el cas del community té molt a veure també amb les aportacions que fa en els articles col·laboratius. Llavors també tenim d'alguna manera aquesta supervisió, per dir-lo d'alguna forma, no? I validació de un tipus de perfil que té una certa expertesa o coneixement de l'àmbit, no? També li dona un valor diferencial en el que pot passar a la resta de plataformes. I, lògicament, tenir aquesta distinció també dona una certa visibilitat diferent dins de la plataforma.
Parlaríem, llavors, que aquest canvi també dins d'aquesta plataforma ha creat també aquestes persones, no?, que podríem anomenar-los líders d'opinió?
Sí, sí. Potser té més sentit parlar de líder d'opinió i sobretot tenint en compte les característiques que hem parlat abans, no? Que és una plataforma o una comunitat una mica diferent, que potser està mirant, que sí, en alguna ocasió trobar-se un contingut pot ser relacionat més amb el perfil més humà, d'oci, però que realment el que està mirant de consultar a través de LinkedIn està relacionat amb això, amb el seu àmbit professional, amb el que li interessa. O sigui, un contingut pot ser més tècnic, més específic, i que té, per tant, aquesta diferenciació pot ser que troben d'altres plataformes.
I també ara, abans d'acabar, doncs, front a aquest canvi que ha patit la plataforma, com a experta també m'agradaria preguntar-te, no?, de quina manera els usuaris poden treure un profit al màxim d'aquesta plataforma.
Doncs, d'una banda, tenir el perfil lògicament actualitzat, no? Mirar molt els detalls, per exemple, en l'apartat de descripció, explicar molt bé, no?, la teva motivació, més enllà de les dades que poden aparèixer, no?, en titulacions o el rol professional que estàs desenvolupant, explicar una mica també per la raó de la teva trajectòria. Després, això, si és possible, publicar, no?, generar contingut que aporti aquest valor, no?, i també mirar d'afegir aquelles etiquetes, paraules clau, que d'alguna manera, doncs, faciliten que si algú no està a la teva comunitat, a la teva xarxa, pugui arribar a aquest contingut perquè estigui realment interessat justament en les temàtiques que estàs parlant. D'aquesta manera, tens aquesta possibilitat d'ampliar, no?, a la gent a la que pot arribar aquest missatge que, com dic, està ben treballat, no?, amb valor, aportant coses i raonaments.
Doncs, Sílvia Martínez, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, moltes gràcies per passar-te pel Connectats i per explicar-nos aquesta trajectòria que ha tingut, no?, aquesta plataforma de LinkedIn basada en un principi només per buscar feina, però que ara mateix també té una tendència a la creació de contingut i a ser una plataforma molt més multimèdia. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
946 Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Passa un minut i mig de 4:45 de la tarda i és temps de tertúlia. La tertúlia dels dilluns, que sempre fa un repàs a l'actualitat esportiva després del cap de setmana. I com sempre la fem amb els tertulians que ens acompanyen. El Jesús Galindo, que és periodista, i avui el tenim a l'estudi de Sant Cugat. Jesús, bona tarda.
Molt bona tarda.
Quin gust, quin plaer tenir-te
sí,
aquí.
Sí, per mi és un plaer estar aquí.
I ens n'anem ara fins a Sabadell. Avui via telefònica tenim el Raül Chao. Raül, bona tarda.
Bona tarda, Carme, com estem?
Vosaltres de festa, jo bé, però vosaltres de festa, no?
Sí, nosaltres avui acabem festa major, però avui també és un dia gran, veurem els focs artificials, així que avui per això entro des de per telèfon, però bueno, crec que serà dels pocs dies que em veuràs per aquí.
Sí, 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 sí. Anem a Terrassa o no tenim encara disponible el Miqui? El Miqui Romagosa ens ha fet el salt el primer dia? Molt bé, salt de perxa, li donarem una medalla, ja que venim dels Jocs Olímpics. Si el tenim, m'aviseu i l'incorporem a la conversa. Haurem de canviar el teu micro. Jesús, et poses en a l'altre i de seguida comencem aquesta tertúlia esportiva, que la veritat venim d'un estiu que ha sigut atapeït amb moltes informacions, molta activitat amb els Jocs Olímpics, ara estem amb els Paralímpics, però la veritat és que allò que ens dona a nosaltres una mica de vidilla és el futbol, eh?
El futbol. Però és... també han donat, els Jocs Olímpics.
Sí.
Han donat molt... I aquests Paralímpics sí. També estan donant, eh?
Sí, sí,
40
sí,
medalles
sí.
No és poca cosa, eh?
Clar, és que... Però, clar, i ho parlarem al llarg de tota la temporada. Que tinguem una competició de Lliga tan interrompuda com la que tindrem, això és infumable.
Quants anys portem parlant d'això?
Bastants.
Sobretot el mes de setembre, amb el tall que hi ha al setembre i el que hi ha després a l'octubre.
En portem bastants, però vaja, que algú en algun moment haurà de dir prou, no, Raül? Algú haurà de dir...
No té cap sentit que acabem l'estiu, perquè els jugadors estan fent pretemporades. Si es pot dir això, pretemporades, perquè és a dir, això no són pretemporades, no. Una pretemporada és que te'n vas al nord d'Europa, estàs 3 setmanes i et poses al tot físicament. Ara se'n van als Estats Units una setmana, els 3 dies es va jugar a la Supercopa d'Europa... i en 3 dies comences la Lliga. Això no és pretemporada i això estan veient els resultats amb tantes lesions en el futbol mundial.
Sí, sí.
Per mi, el més normal seria que la Lliga comencés al setembre, que utilitzis un mes a l'any el que tu vulguis, ja sigui el desembre, ja sigui el març, ja sigui l'abril, per fer tots els compromisos internacionals, però això sí, una mica de cap. No pot ser que la Nations League, que abans eren 4 grups i el primer de cada grup feien la Final Four, i ara han fet que també es classifica el segon, que hi ha un quart de final, aleshores no parem de fer partits, no parem de fer partits, no parem de fer partits. Aquest any acaba la temporada i hi ha el Mundial aquest que es fa, crec que, si no m'equivoco, als Estats Units, on són més partits, aleshores crec que és el moment que els jugadors s'alcin i diguin basta. És a dir, perquè això no s'ha per ells, no s'ha també pel públic, perquè el públic crec que també necessita desconnectar, i al final aquesta bombolla explotarà d'una manera i explotarà gran, perquè no és sostenible.
Però, els que han d'explotar són els jugadors, bàsicament.
Exacte.
Perquè els mitjans, jo crec que ho estem dient fa anys, perquè no és un problema d'avui, d'aquesta temporada, sinó que ja ve d'enrere. I els que organitzen, les organitzacions, FIFAs, UEFAs, federacions espanyoles, ligues professionals...
Els que fan caixa.
I tot això, aquests només pensen en fer caixa. I fer caixa és fer partits. I no pensen en res més, i els importa un bledo als jugadors. I els mateixos clubs, ja no dic els jugadors, els clubs també són culpables per el que apuntaves tu ben bé, Raül, que és el de les pretemporades. Una figura que era bàsica a l'esport que ha desaparegut totalment, perquè no es pot dir pretemporada o què fan. Van a jugar tres partits a Estats Units o a Japó o on sigui, per fer caixa i punt. I res més. I no fan cap preparació ni res. Jo recordo, perdó, i ara me'n vaig una mica, que sóc molt antic ja en aquesta professió, i he fet molts estatges en ma vida, tant de l'Espanyol com del Barça, i abans de que toquessin pilota, s'estaven com a mínim una setmana
fent preparació
física, els equips, tant Espanyol com Barça. Una setmana es passaven així. Llavors, un dia apareixia la pilota, però al cap de 5, 6, 7 dies apareixia la pilota. I feien un primer amistós amb l'equip regional d'on estaven d'Holanda, d'Andorra, de Luxon, d'on estaven fent els estatges, feien allà un partidet amistós en plan costellada i després jugaven dos o tres tornejos.
Sí, sí.
Però la preparació física, en aquest sentit, aguantava molt millor i no hi havia aquestes lesions tan greus que hi ha ara i que sobretot són lesions que es produeixen al començament de temporada.
Mm. Permeteu-me que faci lliurament de la medalla. Miqui Romagosa, bona tarda. Miqui, bona tarda. No, és que...
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Miqui.
M'escolteu?
Ara
m'escolteu,
sí.
O no?
Sí.
Molt bona tarda, què tal?
Molt bona tarda. Que dic que t'estava lliurant la medalla del salt de perxa. Dic que el primer dia em fa el salt.
Està bé, no, estic aquí.
Val.
Jo estava escoltant ara el que estava comentant i la veritat és que jo crec que fins i tot alguns equips, fins i tot... pretemporada, no fan pretemporada, però tampoc pràcticament entrenen, perquè per exemple, en el cas del Barça, del Madrid, dels equips que juguen competició europea, i més ara amb aquesta nova Champions, comencem una mica a mirar que aquelles setmanes on hi ha compromisos internacionals, on hi ha partits de Copa del Rei, Champions, Lliga, o sigui, pràcticament jo crec que podrien entrenar a l'avió. Més que al camp.
Sí. Però, a veure, insistim, eh? I ho heu comentat tant el Raül com el Jesús, com la temporada passada ja ho venim apuntant. Fins que no alcin la veu els jugadors, aquí no passarà res, perquè tant els clubs com totes aquestes associacions, entitats que són les interessades a fer calaix, com comentava el Jesús, aquests no posaran el fre, però es carregaran la gallina.
Clar, però tot això significarà que es pagarà menys per als drets televisius, els clubs tindran menys ingressos, menys bolus, entre cometes, pels jugadors. O sigui, jo suposo que clar, tot això ho han posat en una balança i han dit, sí, juguem menys partits, ens protegim una mica més, però també ho han mirat des de la vessant econòmica.
Clar, però escolteu, no es tractaria de racionalitzar una mica tot aquest món, perquè és necessari que es paguin fitxatges de 60, 70, 90 i de 100 milions? Cal?
No.
Racionalització.
No, el que passa és que abans els equips tenien pressupostos de 400, 500 milions, 300, i ara estem parlant d'equips que tenen 800, 900, 1.000 milions d'euros. Clar, tot això suposa moltíssima despesa, però també molts ingressos. I això, doncs, jo crec que el que s'hauria de fer és, per començar, a replantejar la competició. Perquè jo crec que el que està passant ara en aquest inici de temporada, això de jugar 3 jornades en 12 dies, em sembla que eren, o en 14 dies, fer aquesta aturada internacional... No, comença la Lliga més tard, o si no, la Nations Cup aquesta, o la Nations League, aquesta que juga ara... el que han de fer és... No han aturat un Mundial perquè jugava a Qatar? Doncs que ho juguin també entre novembre i desembre. O sigui, però no vagis aturant cada dues setmanes la competició, perquè jo trobo una tonteria, perquè fins i tot l'aficionat... Tu ara surts al carrer, i sí, l'aficionat del Barça se'n recordarà que porten 9 de 9. Però la resta, preguntes, escolta'm, aquest cap de setmana que hi ha Lliga...
Que refreda.
Amb qui juga el Barça? Amb qui
juga
el Madrid?
Refreda, sí, tot això refreda.
Sí, correcte, correcte. I els jugadors tampoc no estan en el seu millor moment.
Raül.
Explico el meu cas, jo vaig tornar ahir de la nova Creu Alta a veure el Sabadell, i això que mires Twitter i dius, ostres, que està jugant a Espanya. És a dir, a mi se m'havia passat pel cap que ahir jugava a Espanya. És a dir, que va jugar dijous, ostres, com a mínim que juguin dilluns o dimarts perquè tinc una mica de descans. És a dir, doncs, dijous i diumenge, tot seguit. És bastant boig tot plegat. Però és que encara això no acaba de començar, perquè és a dir, aquesta setmana comença un altre cop la Lliga, entre setmana hi ha Champions, que s'estrena, que són Champions dimarts, dimecres i dijous, a cap de setmana Lliga, i entre setmana de la següent una altra vegada lliga entre setmana. Sí. És a dir, això no és sa. Això no és sa perquè els equips d'Europa, que en aquest cas nosaltres tenim tant el Barça com el Girona, jugaran cada 3 dies durant tot el mes de, durant el final del mes de setembre i al principi d'octubre. Això és impossible. És a dir, això no és sa. Necessites plantilles de 50 jugadors. És a dir, és que on treuen els diners als clubs?
No, i després a sobre, si teniu festa major, Raül, doncs pues clar.
Gaire sa. Tot s'ajunta.
Clar.
Parlem més en concret.
La solució és canviar les festes majors. Tenen que estar fora de la temporada.
Sí, clar. L'únic que val la pena i ho traiem, no?
És més factible.
No, home, no. Dic que parlant més en concret de les lligues, tant la masculina com la femenina, justament la Lliga F ha començat ja amb la primera jornada, els primers partits. El Barça guanyava aquest cap de setmana per un... Podríem dir que discret, acostumats als resultats de temporades anteriors. Sí. No, perquè és que ara el que fas són apostes. A veure, per quan guanyaran avui? Per 3, per 5, per 7? Van guanyar 0-3 al Depor, a domicili. Però jo us pregunto per què us sembla aquest nou Barça que comandarà en Pere Romeu després de la marxa de Jonathan Giralde, d'una temporada tan exitosa com la passada. Què espereu d'aquest nou Barça femení?
És el favorit a guanyar tot.
Un altre cop, sí.
El de les apostes, l'aposta serà quan el Barça perdi. És a dir, quan algun dia perdi a Lliga serà quan el Barça d'en Vol perdia un partit o empatava, que deia, ostres, obria el Telenotícies només per això, dic, ha empatat, ha perdut. Doncs amb el Barça femení serà igual. Té una plantilla increïble, ha perdut jugadores com Mariona, que era una jugadora multiusos que podia jugar al mig del camp, que jugava d'extrem i que és dels millors en la seva posició, però igualment s'ha reforçat increïblement i sobretot s'ha reforçat renovant dues jugadores que són capitals, que són l'Alexia i l'Aitana, que es farà públic dintre de pocs segons les diverses informacions. I una de les coses que més em va agradar ahir va ser que les jugadores que havien estat als Jocs Olímpics van començar des de la banqueta. Això és molt important perquè també com passa amb el futbol masculí, en dues o tres setmanes tornaran a anar amb la selecció. I tornaran a jugar, perquè són la seleccionadora espanyola, per a Caetana i Alexis juguin 90 minuts. I això no pot ser, perquè són jugadores que han de poder descansar. Aleshores, està bé que l'entrenador comenci a poc amb elles. I jo crec que són favorites i candidates absolutament a tots els sisos que juguin, perquè són les millors, com ho han demostrat any rere any.
I tenen plantilla per poder fer això, per donar descans a autèntiques figures que semblen imprescindibles a l'equip. Hi ha una plantilla suficient per poder-los donar descans i fer-la jugar quan toca i a l'equip no baixar el nivell.
I a més s'ha reforçat bé, no? Sembla?
Sí, la davantera ja s'ha estrenat a la Lliga, però temporada ha fet molt bona temporada. Uh-huh. La Peixó és una davantera top mundial, que era un perfil que no tenien al Barça, perquè normalment jugava Osalma, que no és més bé una davantera, sinó que és més un extrem. Aleshores, jo crec que ens han incorporat bé. A més, també la jugadora que ve del Benfica, la Kika, que és una migcampista molt jove, que també crec que pot ajudar molt bé al Barça. I també recordem una cosa, que Mapi León, que l'any passat va estar pràcticament a fora de combat durant tota la temporada, aquest any torna, no? Aleshores, crec que això és una molt bona notícia.
Mm-hmm. Què, Miqui?
Jo crec que ara mateix hi ha tres equips difícils de guanyar en el món de l'esport. Un és el Barça femení de futbol, l'altre és l'Atleti Barceloneta masculí de waterpolo i l'altre és el Estrapul Sabadell de waterpolo. Jo crec que són els tres equips que difícilment no pots encertar quan perden, no? Perquè són, jo crec que els tres equips així més difícils de que puguin perdre,
més
no?
Fiables.
I que puguin aconseguir la victòria, sí, correcte. Uh-huh. Sí que lògicament hi ha més, no? Però agafo una mica perquè es vegi una mica la diferència que hi ha, per exemple, no? Que difícilment hi ha sorpreses. Jo crec que en el cas del Barça, doncs, al final no deixa de ser com un projecte continuista del que ja s'estava fent.
Sí.
Lluís Cortés, després en Jonathan Giralde i ara doncs, amb el nou míster. Per tant, jo crec que és un tema de generació de jugadores i el Barça també ho està fent bé suplint totes aquelles jugadores que marxen amb gent de la casa i també amb fitxatges. Per tant, jo crec que el domini serà total del Barça el Madrid s'apropa, doncs, però encara està lluny, i després està la resta.
Per tant, que es continua cuidant el futbol femení a Can Barça.
Que... I esperem que continuï.
Sí, sí, que d'això es tracta. I què me'n dieu del masculí? L'equip de Hansi Flick fa bona pinta?
Jo crec que hem de donar gràcies de que el Barça no té un duro i no ha pogut fer fitxatges, grans fitxatges. No, sí, de veritat, sí, 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 sí. Perquè s'està aprofitant gent de la cantera, s'està aprofitant gent de la cantera, que jo estic segur que si haguessin hagut cèntims per fer fitxatges, sí, la meitat d'aquests no jugaria, per no dir tots, per no dir que no jugaria cap. Vull dir que hauríem fet grans fitxatges de figures que les tenim a casa. És una ocasió per aprofitar-la. Vull dir, el Barça no té un duro, ha mirat la cantera, ha mirat enrere, ha vist que té jugadors que són boníssims, ha sortit una altra tongada de jugadors molt bona, que pot fer un Barça, si tenen paciència i no es tornen bojos i tenen duro, repleguen un duro i comencen a fitxar per fitxar. Ah. I hi ha un equip molt bo. I, sí, juguen molt bé.
I ja sí, tenim el primer equip al Sant Cugatenc Pau Víctor, eh? Raül?
Sí. A Sabadell el coneixem molt bé i és un nano que tant de bo pugui triomfar en el món del futbol perquè s'ho mereix, perquè és una persona d'11, és a dir, no de 10, d'11, i sempre que pot ve a la nova Creu Alta, segueix el Sabadell, i per mi tant de bo pugui marcar 30 o 40 gols perquè s'ho mereix.
A veure si té oportunitats, perquè de moment la cosa està justeta.
Per mi una de les claus del Barça d'aquest any, que jo crec que ho podríem parlar, és que ha de seleccionar on competir i on no competir. És a dir, té una plantilla molt curta, jo crec que pot guanyar la Lliga, però això sí, si es comença a que juguin tots el mateix a la Champions, si després arriba la Copa i tornen a jugar a la Copa, aleshores jo crec que és impossible i possiblement no guanyin cap títol. Aleshores, han de saber seleccionar on poden jugar i on no poden jugar, perquè és a dir, si aquest cap de setmana van a Montilivi, després van a Mònaco, després ve a Montjuïc d'un altre equip i després tornen a anar a un altre lloc amb una plantilla de 15-16 jugadors, perquè recordem que el Gavi fins a finals d'octubre no s'espera. De Jong, bueno, De Jong és un
bon apart. És una història, sí.
Aleshores, al mig del camp tens Casado, tens Pedri i la posició davant d'Eric García que et pot ajudar en aquella posició. Aleshores, és fotut. El més important, portes el 9 de 9, les sensacions són gairebé perfectes. Tens, de moment, el millor jugador de la Lliga, que és Lamine, perquè té 17 anys, però és com si portés jugant al futbol des de fa 20, perquè entén la pilota com pocs jugadors en el món, perquè el dia del Pucela hi havia un contraatac que el més fàcil era o poder xutar des de fora l'àrea o haver fet una passada cap a banda. Va controlar tranquil·lament el joc i va veure com Rafinha feia la desmarcada,
sí,
i li va fer la passada en el moment just. I això només ho fan els genis del futbol. I Lamine és un geni, però això sí, l'han de cuidar. Ve de jugar gairebé 120 minuts amb la selecció i ara jugarà cada 3 minuts, que no pot passar amb el que va passar amb Gavi o el que va passar amb Pedri.
Correcte. I mira, Miqui, resulta que es va fer fora un terrassenc i han recuperat un altre, que es diu Olmo. Què et sembla?
Sí, perquè vegis que a vegades...
S'ha guanyat en el canvi.
Quota, no?
S'ha guanyat en el canvi.
S'ha guanyat. S'ha guanyat perquè jo crec que el tema de... o sigui, el projecte Xavi ja era un tema de... Era un projecte que ja havia arribat al seu límit. Hi havia un desgast molt gran i es va demostrar, perquè amb unes declaracions poc encertades, tot s'ha de dir, no? Però de Xavi Hernández va provocar el que va provocar, doncs jo crec que ja la corda estava ben tensa, no? Jo mai hagués dit que un entrenador amb un nom que em recorda molt al hockey o a Matamosques,
sí,
doncs pogués aconseguir 9 de 9 pel Barça. Però deixant aquesta broma una mica de banda...
Home, però aquest senyor, el seu equip, quan portava el Bayern, li va fer 8, no? Sí. A un Barça que tenia Messi.
Sí.
Sí, sí, però per això que una de les coses que a mi m'ha agradat molt d'aquest nou entrenador és que ha arribat doncs amb tota la humilitat del món, ha arribat amb tota la tranquil·litat com és ell, o sigui, crec que ha sigut un els líders o els protagonistes són els jugadors, no és l'entrenador. A vegades això també va bé perquè l'entrenador no tingui aquesta pressió. Ja arribarà el moment de que Flick sigui la persona que sigui el líder, ja arribarà, ja tothom el posarà una mica, els jugadors o el projecte o els títols o els resultats el posaran al seu lloc. Però jo crec que aquest fet d'il·lusionar el Barça, no tan sols amb els jugadors que venen de la Pedrera, sinó també amb l'entrenador, amb l'estil de joc, una mica amb tot, jo crec que és la qüestió bona per al Barça. El que passa és que també estic molt d'acord amb el que comentàveu de que el Barça té una plantilla molt curta. Això significa que haurà de repartir molts minuts, primer perquè hi ha jugadors que necessiten un rodatge important, i després també perquè doncs, la temporada és molt llarga, poden haver-hi lesions, lamentablement hi ha hagut una lesió. Clar, llavors, això en temporades de 50-60 partits com a màxim, no? com són aquestes, i més encara amb la nova Champions, Flick el que ha de fer és molt dosificar, i segurament, si el Barça doncs, és capaç de centrar-se o bé amb la Lliga o bé amb la Copa del Rei, lògicament competir a la Champions, però si es posa com a objectiu les competicions de casa, jo crec que aquestes temporades poden servir una mica per ajudar a anar creixent a l'equip. Jo crec que aquesta temporada pot ser dues o tres de maduració per molts joves.
Mira, tu has dit una cosa que estic molt d'acord, vull dir, el Barça el que ha de fer és...
Només una?
No, bueno, amb moltes. Però un punt que sí que vull apuntar, que és que el Barça ha d'anar per una competició. Ha d'anar per una competició. Escollim Lliga, escollim Copa, escollim per una competició i competir a les altres.
Totalment.
Competir a les altres. I una mica la mentalitat d'aquest entrenador és aquesta, em dona la sensació a mi. Vull dir, a mi hi ha un entrenador que d'entrada ha vingut aquí, no he sentit en cap moment que es queixés dels jugadors que té, de que se li falta aquesta peça, li falta l'altra, que necessitem, quan es parlava del Nico Williams, no va dir en cap moment que era imprescindible aquest fitxatge ni res. No ha dit res. Ell té això i amb això treballa. I l'intenta treure el màxim rendiment, això, i de moment ho està fent. Clar que només portem 4 jornades i tampoc podem tirar aquí totes les campanes al vol ni res. Però sí que la mentalitat que ella porta és molt positiva i això encoratja molt també el jugador. Vull dir, el jugador se sent cabal. Vull dir, no se sent allò de que estic jugant perquè no ha vingut aquest o no ha vingut l'altre.
Sí, són inèrcies.
Que és una mica la sensació que sí dona la directiva, que no ha donat a l'entrenador, però la directiva sí que la dona. Vull dir que el jugador se sent, diu, bueno, compten amb mi, doncs pues perfecte, endavant. I això dona un valor amb el jugador brutal. I jugadors que a vegades queden pel camí, amb aquesta empenta, poden arribar molt lluny. Poden arribar molt lluny. I jo crec que aquest Barça pot arribar molt lluny, si tenim paciència. Si aquesta temporada no es aconsegueixen els objectius, no passa res, però continuem. Ara, si aquesta temporada no es aconsegueixen dos títols i llavors la directiva aconsegueix reunir ja l'uno per uno famós o més, o ja té cèntims per fitxar, i comencen a fitxar un lateral que no et millora el lateral que tens aquí, a un no sé què, que d'això ens... Bueno, llavors, apaga i vámonos. Perquè, la veritat...
Jo us he de dir que dels partits... Bé, bueno, els he vist tots, però en viu i en directe hem gaudit de futbol. I la gent, quan se'n va a l'estadi, sigui Lluís Companys o sigui el Camp Nou, el que va és a passar una bona estona i a veure Gaudí, no a fer rondos.
Sí, sí.
I aquesta temporada sembla que podrem fer això. Molt ràpidament, un titular pel Girona d'aquesta temporada... Què espereu?
Tornarà a estar dalt.
Sí? Jo tenint en compte que hi ha la Champions, també?
Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè tenen un entrenador que és molt intel·ligent, el Gavi García, i no crec que embogegi amb la Champions, que ell anirà un altre cop a intentar fer un bon paper a la Lliga, repartir la Lliga, i a la Champions arribar on es pugui. Il·lusió la màxima, i el que es pugui fer es farà. I el que faci serà bo. Serà bo, perquè és la primera vegada de la seva vida que està a la Champions. Si fan tota una primera fase més o menys de 100, jo crec que ja es poden donar més que satisfets. I es centrarà en la Lliga.
Han de gaudir com nens petits. Han de gaudir com nens petits, perquè l'any passat van fer una temporada de rècord, possiblement, gairebé impossible, que és impossible repetir el que van fer l'any passat, però que gaudeixin, i jo crec que es tornaran a ficar a Europa perquè tenen plantilla per fer-ho i per mi tenen el millor entrenador de la Lliga com és Mitja.
Miqui?
Jo crec que l'obligació està a la Lliga, que és salvar la categoria, primer, com a primer punt, perquè ja sabeu que els equips que debuten a la Champions o que es classifiquen a la Champions a saber, Villarreal, Celta, Real Sociedad, etcètera, etcètera, les han passat magres per salvar la categoria i fins i tot alguns han baixat de categoria. Per tant, que l'obligació estigui a la Lliga i que gaudeixin de la Champions. Jo crec que aquest seria una mica el consell, no?
Uh-huh. Molt bé, abans de marxar no vull deixar passar l'oportunitat de parlar d'aquesta història protagonitzada per l'Helena Congost, una maratoniana catalana barcelonina que ha estat desqualificada del bronze només a 2 metres de l'arribada en la marató paralímpica. I és que hi ha una condició sine qua non que estableix el reglament, que és que el seu guia i l'esportista no es poden deixar deslliurar de la corda que comparteixen, i que només per això, i la noia, la reacció, que va ser tan humana com que l'esperar d'una persona quan veu en una altra en dificultats, que la va deixar anar perquè el seu guia doncs tenia problemes, tenia rampes i no podia seguir. Doncs que sabeu que la Federació Espanyola presentarà recurs i esperem que se'n surti. I aquesta
esperem
noia
sí.
li retornin el que s'ha guanyat. A veure si és que ara no es pot ser... No es poden tenir valors.
És que a vegades el reglament s'ha de tenir una mica de sentiment.
Sí.
Ho hem de deixar aquí, senyors. Gràcies per l'estona de conversa. Dilluns més, d'acord?
Adéu, bona setmana.
Que vagi molt bé. Adéu.
Converteix els teus quilòmetres en aigua a la prova de bici Transgalliners Oxfam Intermón. Recorreguts pel Vallès de 50 o 100 quilòmetres per a bicis de BTT o gravel. Repte esportiu i solidari en equips de 2 o 3 ciclistes. Informa-te'n a oxfamintermón.org/transgalliners.
Atenció, famílies! Sant Cugat Shopping Centre es prepara per la tornada a l'escola amb increïbles promocions. Des de l'1 de setembre, totes les nostres botigues ofereixen descomptes exclusius en material escolar, roba, calçat i molt més. Troba tot el que necessites perquè la tornada a classe sigui perfecta. A més, durant els caps de setmana, els més petits podran gaudir d'activitats especials, com tallers creatius, sessions de pintacares i moltes sorpreses més. No t'ho perdis. Vine a Sant Cugat Shopping Centre i equipa't per al nou curs amb les millors ofertes. Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping. T'hi esperem.
T'agrada cantar o tens un grup de música? Tens més de 16 anys i voldries representar el teu territori en un autèntic festival musical televisiu? Busquem la cançó de l'any. Busquem artistes autèntics. Prepara't per OP Fest.
Inscriu-te abans del 24 de setembre a www.opfest.cat.
Ei, Alba, com ha anat l'estiu?
Doncs molt bé, però ja estic que se m'acumula la feina.
I ara?
M'he de posar al dia amb les lectures...
Això fa faves comptades.
M'he d'organitzar els menús de la setmana...
Res, això fa faves comptades.
I el més important, posar-me al dia amb l'actualitat de Sant Cugat.
El que tu necessites és el Faves Comptades, el nou magazín de Ràdio Sant Cugat. T'hi apuntes?
Faves Comptades, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 12 del migdia, a 91.5 FM, a Cugat.cat.
Comencem dilluns, 16 de setembre.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't own nothing to me, but to walk away, I have no capacity. He wants.